Escoltes Ona Mediterrània, des de la 88.8 de la freqüència modulada.
Benvinguts una vegada més en el programa Trailers, el programa de cinema d'Ona Mediterrània. A la part tècnica, en Joana Maria Borràs, i davant dels micros, en Toni Monam. Com sempre, mos podeu seguir per les xarxes socials simplement posant Trailers i mos trobareu. Avui xerrarem de Doors, una pel·lícula de Oliver Stone de 1991. Per qui no sàpiga de què va aquesta pel·lícula, per qui no sàpiga qui eren els Doors, va ser un grup musical format a Los Angeles que va causar gran impacte per el seu estil musical i que encara és un grup pioner en molts dins el món de rock. Els components eren en Jim Morrison, en Ray Manzarek, en el teclat, en Robbie Krieger a la guitarra i en John Densmore a la bateria. Va ser un grup que va causar bastanta sensació, sobretot per el seu vocalista, en Jim Morrison, un home bastant innovador i bastant polèmic en els seus concerts. I damunt aquesta pel·lícula, en Oliver Stone, damunt d'aquest grup, Oliver Stone va voler fer una pel·lícula. Oliver Stone és un director que de vegades s'ha enxerrat d'ell, és un director que sempre s'ha de tenir constància d'ell perquè ha fet pel·lícules importants dins el món del cinema. Hi haurà gent que li agradarà més o manco. És un, com tots els directors, ha tingut la seva etapa dorada i no etapes tan esplèndides. Però és un director que s'ha de tenir en compte. Era de pare jueu, un home que feia feina a Wall Street, a Bolsa de Nova York, i una mare francesa. Va començar a ficar en el cinema i la primera pel·lícula que va fer va ser La reina del mar de 1974, però l'èxit no li va arribar fins a 1986 sense pel·lícula Salvador. Va estar nominat per l'Òscar, no el va aconseguir, però aquell mateix any també va presentar una pel·lícula que jo m'apareix que és la més autobiogràfica d'ell. Va ser Platoon i va aconseguir l'Òscar, i no només va aconseguir l'Òscar, sinó que va ser la més premiada d'aquell any per la mateixa Academy. A partir de l'any 85, la seva carrera va començar, va ser la més esplèndida, va ser, com vos he dit, la seva etapa dorada. Va presentar Wall Street en 1985, Nacido el 4 de julio, que també va ser un gran èxit, en 1988, JFK en 1991, Assassinos Natos en el 94, i The Doors, que et sé que avui toquem, en 1991. Thank you. Doors va ser la primera pel·lícula, o el primer biopic que va fer en Oliver Stone. No, no va ser l'únic. Recordeu que 1995 va fer Nixon i després, l'any 2004, va fer Alejandro, que també va ser molt controvertida. Evidentment, sempre fer un biopic sempre és complicat. Sobretot quan se fa biopics de personatges que s'han conegut en vida. Perquè la realitat moltes vegades se'n va en fora de lo que és el biopic. I de vegades és polèmic perquè no està fet en el gust de la gent que ha viscut aquell moment o que ha viscut aquella època, o bé, en aquest cas, qui va viure en Sos d'Ors. Només n'hi ha un de mort, ara ja no, ara ja n'hi ha un altre, en Manzarek mos va deixar l'any passat, si no record malament. I vos he de dir, o vos he de confessar, que aquesta pel·lícula jo li té molt estima i molt de carinyo, simplement perquè els d'Ors és un dels meus grups que més m'agraden. Però bé, he procurat, o procuraré ser el més objectiu per contar-vos aquesta pel·lícula. Curiosament, tornem a lo de que aquesta pel·lícula és un biopic que està enfocada a lo que va ser l'etapa curta, però molt prolífera, de lo que varen ser els d'Ors, que varen començar 1963, i s'enfoca sobretot en el personatge principal, en el cantant principal del grup, que era en Jim Morrison. Tant va ser així que en Oliver Stone va voler tenir com a col·laboradors, i quan va escriure el guió, el va escriure en 1986, però no se va començar a rodar fins a 1991, aquesta pel·lícula. Va convidant en Manzarek, i m'apareix que va ser en John Densmore, les va convidar perquè donessin la seva aprovació damunt d'aquesta pel·lícula. Ells no la varen aprovar una vegada que la varen rodar. Inclús en John Densmore fa un petit cameo en aquesta pel·lícula. Ell surt un moment a l'estudi com si fos un dels mateixos tècnics que a l'estudi, però era realment en John Densmore. Varen participar, però no varen estar d'acord. Ni siquiera en John Densmore inclús va arribar en el punt en què no se va voler xerrar amb el protagonista que interpretava en Jim Morrison. Temps després va reconèixer que realment el que feia de Jim Morrison era exactament clavat. Tampoc li va agradar la manera tan psicotròpica que va voler pintar en Oliver Stone a la pel·lícula. Tant va ser així que inclús el varen criticar els components vius que quedaven del grup, i realment varen trobar que li va ser molt important la seva part cultural d'en Jim Morrison, la seva part poètica, la seva part més humana i no tan psicotròpica com pinten en Oliver Stone. En Oliver Stone, quan va escriure el guió, va dir simplement, i quan va fer la pel·lícula, que el que li interessava sobretot per fer la pel·lícula, i perdona l'espectacularitat de la pel·lícula, era enfocar-se en Jim Morrison i tota la seva etapa psicotròpica. Una altra polèmica que va haver. La part on diuen que és la més part inexacta i els etracistes de la pel·lícula ho varen fer el màxim possible, recrear el plató del programa de televisió de Ned Sullivan, on en Jim Morrison tenia que actuar juntament en Sos d'Ors. Hi havia una cançó, que és Like Man Fire, que és una cançó bastant coneguda dels d'Ors, que la tenien que interpretar. A la pel·lícula conta un fet que ell va dir Hire drogado per Fire, que era foc. Això és el petit matís que conta la pel·lícula. Segons diuen tant en Densmore com en Manzarek, els dos components del grup que varen donar el vistiplau d'aquesta pel·lícula, diuen que això no va ser així. I ara passem a escoltar aquesta cançó de Like Man Fire. Thank you.
untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. I just hit the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on.
De xerrat d'aquesta pel·lícula Esquiaduspes, realment és el protagonista. Com vos he dit, la pel·lícula està enfocada en Jim Morrison i, curiosament, se va tenir que passar per diferents càstings, o se va pensar en Oliver Stone, va pensar en diferents actors que podien fer aquesta pel·lícula. El primer que se va pensar va ser en Benton Cruz. No, sincerament, no m'imagino... Bé, en aquella època, 1991, encara m'apareix que era suportable, però no m'imagino aquest solat dins els calçons de pell i amb aquest aspecte que tenia en Jim Morrison, en Anton Cruz. L'altre és en Johnny Depp. Devia ser massa jove per aquella època encara per poder interpretar en Jim Morrison. Però bé, vull recordar que també Jim Morrison va morir, que només tenia 27 anys, juntament a l'època en què va morir en Janis Joplin o en Jimi Hendrix a la mateixa edat. S'altre en John Travolta. Bueno, massa enquiesillat per fer aquest personatge. I és darrer, que no entenc com se li va poder passar pel cap en Oliver Stone perquè fagés aquest paper, era en Richard Gere. Tampoc m'imagino en Richard Gere imitant en Jim Morrison. I, curiosament, va triar un semidesconegut encara, simplement perquè va veure una pel·lícula que se deia Willow, d'en Ron Howard, i li va encantar aquest aspecte que tenia un tal Val Kilmer. El va contratar, el va començar a caracteritzar d'una certa manera i tant va ser així que en Val Kilmer va fer el paper de la seva vida, jo trob. Tant va ser així que la pel·lícula és vera que de certa manera la crítica no la va deixar molt bé, però la crítica s'hi va amb una unanimitat i ningú se va atrevir a criticar el paper que feia en Val Kilmer. La pel·lícula, com vos he dit, no va ser l'èxit que s'esperava, va ser una pel·lícula bastant ben feta. Per lo que vos he dit, sempre fer un biopic sempre és polèmic, perquè sempre hi ha una sèrie de polèmica, una sèrie de coses que no són, que no s'atraquen tant a la realitat com realment varen ser, i realment The Doors va ser una pel·lícula així. S'ha dit en el principi, la pel·lícula no només va ser dirigida, sinó que també va ser escrita per el mateix Stone, i juntament amb en Johnson, i amb en Randall Johnson. I curiosament va ser interpretada, com vos he dit, per en Val Kilmer en el lloc de Jim Morrison, i per en Matt Ryan en Salota. El guió està llevassat damunt de Riders on the Storm, que és la cançó que vam de sentir ara, que és una biografia o les caminates que feia John Densmore en el seu grup, i va escriure aquest llibre que se deia Riders on the Storm, com és la mateixa cançó que vam d'escoltar. La pel·lícula també, com sempre, té les seves anècdotes, té les seves curiositats, diguem. I, curiosament, al principi de la pel·lícula que surt en Jim Morrison, sent un nen que veu un accident d'uns indis. Curiosament, el nen que fa de Jim Morrison, de quan era petit, és en Sam Stone, és a dir, el fill d'en Oliver Stone. El va emplear per fer aquest simple paper que ni siquiera diu res, simplement se queda mirant uns indis com han tingut un accident de tràfic. Com vos he dit també en el principi, també com a curiositat, és que en John Densmore va fer un cameo dins el mateix estudi, mentre el grup es teia gravant un dels dits, ell se va fer passar com si fos un tècnic de gravació o un enginyer de so. La vestimenta també va ser bastant elaborada, no només va ser així, sinó que realment diuen, cosa que jo heu dut perquè, clar, m'imagino, no crec que puguin emplear la roba que duien Jim Morrison en vida, que eren aquells típics sons que pràcticament sempre han vist en Jim Morrison, amb aquells calçons de pell. Com vos he dit, la crítica no va ser molt favorable, la crítica no la va deixar especialment bé, però realment jo la trobo una pel·lícula interessant, jo la trobo amb un ritme més o menys accentuat, un ritme que no molesta, un clímax que està bé i un anticlímax que també està bastant equilibrat. És a dir, una pel·lícula bastant ben estructurada, com són les típiques d'en Oliver Stone, que és veure que tenen un ritme més o menys constable, no vull dir totes, perquè hi ha pel·lícules d'en Oliver Stone fallides i des del meu gust també. I mira que és un director que no me desagrada, però troc que és un director que és vera. Sempre dic, i no me cansaré de repetir-ho, que els directors tenen la seva òpera prima, la seva pel·lícula més personal i la seva obra mestra dins la seva llarga carrera. La seva òpera prima, evidentment, tots tenen una òpera prima. La més personal, jo m'atreveria a dir que la més personal és Platoon, i la seva obra mestra, bé, me costa molt pensar-ho. Tal vegada podria dir que és aquesta pel·lícula, però me va impressionar també moltíssim quan vaig veure Alejandro. I, curiosament, una pel·lícula que també la tenen com a molt consagrada i que la crítica no la va deixar tan malament, i jo troc que és de les pitjors pel·lícules que ha fet en Oliver Stone, que és la d'Assassinos Natos. Una pel·lícula experimental que va fer, estil, va voler que fa com a estil tarantiniano, i no li va sortir bé perquè no era el seu estil. Però bé, aquesta pel·lícula jo troc que sobretot és pesqueter, i es component del grup troben que no, però realment en Desmore va demostrar va ser espès d'en Val Kilmer. Pot ser així, que tant va ser així, que inclús varen dir que s'assemblava a la seva veu. En Val Kilmer, per interpretar aquest paper, inclús se va començar a moure-se com ell. Tot el dia estava mirant vídeos de seus concerts, com se movia, com xerrava, com cantava. I tant se va ficar dins el seu paper que diuen que va estar de 3 o 4 mesos pensant que realment era en Jim Morrison. Això no és res nou. Dins el món de la interpretació passa molt sovint. Gent que se fica tant dins un paper, i sobretot quan fan un paper que no és el seu, que no és un paper fictici, sinó que és un paper real d'un personatge que ha existit. I això és el que li va passar realment a en Val Kilmer. Se va ficar tant dins el seu paper que ell anava per el carrer pensant que realment era en Jim Morrison. I tant va ser així que no va estar premiat enlloc, no se'n va dur cap prèmit, i jo trob que va ser una interpretació. I també volia deixar com a curiositat, que m'imagino que qui l'ha vista se'n recordarà d'una escena quan ells van a la Capellote, una droga que se pren amb uns tipus de bolets, una droga molt psicodèlica i molt al·lucinògena. Hi ha una escena que ell surt inclús amb les pupil·les dilatades. Hi ha moltíssim de rumors de que aquesta escena real, de que anaven realment col·locats tots els del grup, van els quatre del grup i en Mac Ryan com a entrar a una altra dimensió a base de drogues. Bé, no és així. Simplement, Oliver Stone va aprofitar un primer pla perquè se li veixin els ulls quan anaven dilatats mentre en Val Kilmer xerrava imitant en Jim Morrison, i simplement se li van posar unes lentilles perquè s'ull perquès com si n'has col·locat de drogues. Aquesta pel·lícula, com vos he dit, jo realment és vera que avui no puc ser molt objectiu perquè realment és un grup que em va agradar, però bé, inclús M'atreviria a dir que és una de les pel·lícules més interessants que té Oliver Stone. També me'n recorda JFK, també va ser una pel·lícula també basada en aquells anys, que també va agradant en el seu moment. Però bé, sempre sabem que fer un biòpic sempre té la seva... té la seva polèmica. Bé, m'apareix que ja podem anar a publicitat, perquè després vendran Antonio a contar-nos coses i anem a publicitat.
No desconnectis, clica m'agrada al nostre Facebook i segueix-nos a Twitter, on a Mediterrània sempre activa a les xarxes socials.
Si voleu escoltar rock and roll, pop, folk, country, punk, música experimental, new wave, música ambiente, escolta Copinya de Volta Verda, un repàs conscienciós i vertiginós a la música del segle XX. Cada dilluns, dijous, dimarts i dimecres, de 10 a 11 de la nit, a Ona Mediterrània.
Sopars, begudes, activitats, ruta martiana... Bon ambient i diversió s'uneixen a Molta Barra, el local de moda del centre de Palma. Vine de dilluns a dissabte, a partir de les 7:30 de l'hora baixa, per gaudir del millor ambient a Molta Barra, al carrer Pes de la Farina 12 de Palma.
Toca amb el Tònic, i dia 12 d'octubre teniu una cita amb el Mur Festival, música urbana i reivindicativa a la nit. Perquè tothom ha de defensar la llibertat d'expressió amb el millor ambient, la millor festa i liat la parda, molestant en els fatxes. Au, molt veiem allà.
No voy a dormir contigo esta noche, aunque prometa llevarme en tu coche. No puedes hacer nada que me convenza, quiero bailar cumbia hasta que amanezca. No voy a dormir contigo esta noche.
Cada dia generam a les nostres cuines moltes tones de restes orgàniques. El compost és la resposta natural a aquests residus. La separació en origen i la recollida selectiva de la matèria orgànica són les claus per poder produir un compost de bona qualitat. Recicla. És un missatge de Tirme.
Música, cinema, filosofia, ciència... educació, efemèrides, entrevistes, patrimoni, cultura popular... Tot això i més al Crepuscle Encén Estels, cada dia de 9 a 10 del vespre, aquí, a Ona Mediterrània.
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània.
Ona Mediterrània.
Bé, jo només volia afegir damunt aquest tema que tocam avui, de la pel·lícula de Dors, que és una pel·lícula bastant aconsellable. És una pel·lícula que, evidentment, a qui li agradin els Dors, no se la pot perdre. Evidentment, a qui li agradin els biopics, tampoc se la pot perdre. I és una pel·lícula que realment sempre mos aporta bon cinema, com el típic cinema d'en Oliver Stone. Un cinema, com vos he dit, és vera que és molt americà i és vera que també darrerament ha fet sobretot documentals molt antiamericans. Hem de recordar que va fer una sèrie que criticava els darrers anys de la història americana d'una manera bastant agressiva, inclús. Oliver Stone té una llarga carrera i és un director que no pot passar desapercebut ja el que és, sobretot els darrers 50 o 60 anys de cine nord-americà. I ben que dic això perquè sempre vos aconsell pel·lícules que vos poden distreure i que podeu disfrutar. I no vull deixar de pensar que aquesta pel·lícula sempre és bon moment per veure-la. Bé, ara passam a la secció amb en Antonio, que mos contarà, com sempre, coses interessants.
una mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao.
Bones tardes, hi ha qualcú?
Hola, bona tarda.
Com anem, Antonio?
Molt bé, estàs? Vosaltres?
Aquí escoltant la música de La Casa de Papel, era? Sí, La Casa de Papel. No sé si ho escoltaves o no, no sé si ho podies...
Sí, sí, sí.
Sí, l'estàs escoltant. I m'estic animant aquí, ja me venia arriba, aquí escoltant aquesta cançoneta.
Una sèrie entretinguda.
Sí. Sí, la veritat que sí, entretenguda és. Mem, tinc una qüestió. Te volia fer una pregunta ja purament així de... Perquè supos que dus el tema per xerrar de coses com sempre fas, però vull fer un petit matís que me vaig quedar impactadíssim. Tu coneixes Bomber Pizza o Pizza Bomber?
El qui, perdó?
Bomber Pizza o Pizza Bomber. La coneixes?
No.
Ara
mateix...
Vale. Me va quedar impactadíssim. És un documental que, clar, se diu Bomber Pizza o Pizza Bomber, no me'n record si és una manera o l'altra, però me pareix que en castellà se diu La Solució o una cosa així, no ho sé. Ves igual, ja està. Bones tardes.
La Solució.
Me pareix que sí, eh? No me faig aquest molt de cas. És un documental damunt un... Me va impactar està moltíssim, si històric hi ha darrere. Bé, però bé, era simplement...
I de quina és la història, és que, o més o menys?
És que quan la vaig veure, vaig pensar en tu. És un home que arriba a un banc i no està recreat, no està dramatitzat. És un documental. Un home major, bé, un home major, un home de 50 anys, com nosaltres, que arriba amb un gueto... I de baix la camiseta dur qualque cosa que no saben molt bé què és i quan surt diuen, escoltin, m'acaben de posar una bomba damunt i no sé qui ha estat. Hasta aquí quiero y puedo leer, perquè és increïble.
Ah, pues ja investigarem, a veure què passa.
Bueno,
sí, home. Sí,
després d'aquest matís, era per si la coneixies, per menys que t'havia aparegut, perquè jo m'havia impactat moltíssim. I de fet, quan la vaig veure, vaig pensar en tu i vaig dir, em va aparèixer molt impactant.
Doncs pues no, ni el nom ni la història em sona. És a dir, no. A veure, investigarem per aquí a...
Sí, no, simplement era un matís, no era res més. No
sí, 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 sí. No, home, la història és original. Vaja.
No, la història jo me va deixar al·lucinat, qui dius, per
sí,
com?
Sí, sí.
I realment és vero el que diu. Diuen, escolti, jo duc una bomba damunt, però me l'han posada. I dius, perdona, què m'estàs contant? Em vaig trobar increïble. Bé, què mos contes avui?
Déu-n'hi-do.
Sí.
Bueno, l'altre dia vam començar parlant de les majors americanes.
Sí, molt interessant el que vas dir.
Merci. I se'm va quedar penjada una, que és la que ara és la més gran.
Adivina, adivinanza.
Sí, saps de quina parlo, no?
Empieza por W i acaba amb Y.
Sí, exacte.
Walt
sí,
Disney.
I tant, premio.
Exacte, gràcies. Faltava aquesta, a veure. Faltava aquesta.
Doncs sí. La història de Walt Disney, bueno, és el nom que té la major, és el nom del fundador, per si algú no ho sap. Molta gent igual no coneix la història d'aquest home i vaig referir-se una mica a la seva biografia, que també té una història oficial i una història fosca.
Sí, això no? És el que anava a dir, eh? També té una història bastant fosca, aquest home.
Sí, 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 ja ho veurem.
Sí.
Ja ho veuràs després. D'entrada, doncs, bueno, és un emigrant a Los Angeles amb el seu germà. Fan un personatge de dibuixos i volen fer en curts. vale? Va anar a la Universal, on es quedaran els drets d'aquest personatge, però ells segueixen intentant-ho, perquè, bueno, a veure, les grans majors es quedaven als drets de qualsevol minut que arribés allà i els volgués ajudar, vale? Feien, eren els amos i feien el que volien. Bueno, doncs ells segueixen intentant-ho i els hi surt Mickey Mouse.
Sí.
Que és el primer gran personatge, és el personatge amb el qual arrencarà aquesta major. I aquí és quan comença la història fosca de Disney. D'entrada, l'autoria real del personatge és fosca, diuen la història oficial, diuen que és d'ell. Altra, la història fosca, diuen que no, que es va quedar ell als drets i va arrinconar la persona que el va ajudar. Bueno, en tot cas, gràcies a l'ajuda d'un empresari es publica aquest curt que ell desitjava tant publicar. I amb la novetat de la sincronització del so. És a dir, estem a l'any 1928 i, bueno, és un dels primers curts amb so que era del propi Disney. És a dir, Walt Disney va ser la veu del famós ratolí fins al 1947. Una cosa sí. Que jo no sabia tampoc. Bueno, els seus curts comencen a tenir un gran èxit. Part de la història fosca, els seus dibuixants es queixen de salaris, temps treballat,
sí, despot,
comencen a fer vaga.
Sí.
Ja aleshores ja vam començar a fer vaga perquè, bueno, tractava la gent bastant, amb bastant despotisme. Contracta més gent per dibuixar, és a dir, si et poses en vaga, doncs, bueno, contracto més gent. I per dibuixar l'única estrella del grup. I comença la seva fama d'ultradretà, antisemita, etc. Comença el que serà el seu llançament i el que la gent de l'època considerava un suïcidi, que era el primer llargmetratge en color, que va costar $1.480.000.
Seria interessant perquè és que dèiem que era una locura, perquè ara una pel·lícula d'animació és molt fàcil de fer comparat a com se feia antes. És a dir, ho hem d'explicar. Se feia fotograma per fotograma, moviment per moviment, dibuix per dibuix, de tots els moviments que feia el personatge. És a dir, un braç duia de vés tres o quatre moviments si simplement baixava un braç. Volia especificar això perquè antigament, clar, hi havia una explotació increïble perquè els dibuixants dibuixaven des de que se posava el sol fins que s'amagava.
Unes esclaus.
Exacte. I en Walt Disney va tenir fama d'això, d'explotació i de, bé, moltíssimes coses. Volia fer aquest petit matís. Perdona, sigueix.
No, tranquil, ja està bé que interrompis, perquè, home, igual m'he deixat moltes coses.
No.
És curiós, perquè les vagues que van fer aleshores, jo he llegit que a l'actualitat també hi havia rumors de vaga, perquè, bueno, els seus pacs temàtics tampoc és que siguin gaire ben pagats als seus treballadors.
No, tampoc.
Ja dic, la història es repeteix. Bueno, Blancanieves va arrasar.
Sí.
És el primer llargmetratge. Sí. Després es torna durant els anys següents, hem de tornar a parlar d'una vaga. Torna a la vaga, també ell entra al Comitè d'Activitats Antiamericanes com a delator.
Sí.
Paral·lelament a això, se'l va acusar que va delatar molts dels seus companys de companys, escriptors, guionistes, etc. Bueno, la història fosca paral·lela a l'oficial comença en aquests anys. Als anys 40, la companyia Trontolla va donant toms, encara que fan coses com Fantasia,
sí.
Que també s'ha de dir que fan pel·lícules que són obres mestres. Fantasia és una meravella de pel·lícula.
Mira, això anava a dir, que Fantasia és increïble.
Doncs sí, és a dir, encara que tingui una història fosca,
sí,
sigui una persona
sí,
bastant menysprable, veus que a darrere d'aquesta manera de ser hi ha obres fantàstiques.
El mateix que Nelia Kazan. Nelia Kazan també va ser un dels que va jugar més brut en lo de la caixa de bruixes, i això no li seva la seva professionalitat. També va fer esplèndides pel·lícules, això sí que no li seva... Però bé...
Sí, exacte. Bueno, també per aquells anys i més endavant estrena Dumbo, i la companyia comença una mica, després de fer Toms, comença a anar bé, i són pioners també a estrenar la primera pel·lícula on combinen imatge real i dibuixos animats. Mary Poppins. Mary Poppins, el 1900, ara no ho tenia apuntat, ho tinc... Bueno, és igual. Mary Poppins, als anys 60. Mm-hmm. I el 1966, Walt Disney mor. Mm-hmm. A la dècada següent, l'estudi estarà a punt de fer fallida, perquè estrenen pel·lícules que no tindran gaire d'èxit, però encara hi ha això, inauguren Disney Channel, i quan estan a punt de tancar, que és als anys 80, a finals, estrenen La Sirenita. La Sirenita va ser la primera pel·lícula de rellançament de la companyia. Un èxit absolut i total. Els 90 seran una dècada prodigiosa per ells, que li plena de creativitat, també. El Rei León, Pocahontas, Mulan... Jo haig de dir que eren als 90 i la vaig anar a veure al cinema.
Toy Story.
Perquè jo no va veure jo cinema d'animació, doncs pues mira, sí, però tampoc era molt fan, però aquella pel·lícula va ser una revolució. La història és fabulosa, és tremenda, vam sortir al cinema encantats.
El Rei León és una obra, és una de les grans obres de Disney, sí, sense cap dubte. I després també va rematar Buscar a Nemo.
I els van donar una popularitat i una de pasta que va fer que no només tanquessin, que no tanquessin, sinó que, bueno, s'uniran a Pixar, la competència, amb qui produiran un dels films més exitosos de tots els temps, que és Toy Story.
Exacte.
Un altre prodigi del qual s'ha estrenat la quarta temporada, la quarta pel·lícula.
Sí, una quarta pel·lícula.
Fa poc. Sí. I en contra, jo no l'he vista, la primera és una meravella, però és una altra meravella, és un altre tipus d'animació,
sí,
però que contrasta bastant amb la que ells feien, el Walt Disney, i en contra de molts crítics de que diuen calia una quarta part, doncs sí, calia, perquè tothom s'han quedat rendits fins a quan han estrenat aquesta quarta part. Als anys 2000 seguiran els èxits, i és quan comencen a adquirir coses com la Marvel, Lucasfilms, i reneix la idea de la saga Star Wars. Seguiran els èxits, els seus parcs temàtics, com sempre, omplen i són... Això ja no cal posar-ho. I fot la campanada final, fins ara, i compra la Fox per 71.000 milions de dòlars. Ho tinc apuntat perquè és que no me'n recordo aquesta data. 71.000 milions de dòlars és una borrada.
És una passada.
Sembla que és la compra més important que s'ha fet una companyia d'aquestes o una altra.
Jo m'ho crec que sí. No recordo una xifra tan brutal com aquesta. Però...
No. A més, amb tot el volum i tot el que suposa comprar una gran com la Fox.
Sí.
Es queda amb Hulu. Hulu és una plataforma de streaming a USA que nosaltres... podem veure a través de segons els acords que arribin amb HBO o Netflix. Però Hulu és una plataforma bastant important en aquest país. I per any que ve s'anuncia la plataforma Disney, que és la que competirà amb els Netflix i HBO i etc. Tenen previst que s'estreni al novembre a Estats Units i a Canadà, i al primer trimestre a Espanya. Aquí ve una altra bomba, el preu. Dius, bueno, ¿para qué quiero otra plataforma? 6,99 euros, diuen que valdrà. Clar. Aquesta és una de les seves armes, un preu gairebé imbatible, i amb una carretada d'hores i hores i de sèries i pel·lícules de Marvel, Fox, Disney, que suposo que m'imagino que faran paquets... Vale, però serà el preu de sortida, que és bastant, o sigui, més barat, jo crec que és impossible.
I ja m'apareix que tampoc serà tan... Bé, no ho sé, això mai se pot, però penso que trob, men, cert des del meu punt de vista, que estaran molt limitats, no és vera?
Que estarà molt limitat.
Estarà molt limitat, o perquè m'imagino que només s'enfocaran amb aquest tipus de pel·lícules que fa Disney i tot, o no?
Bueno, a veure, tingues en compte que la major part del material de Disney és per tota la família, però el que té la Fox és també material per adults.
Ah, bé, clar, això sí que no ho havia pensat, també té tot el de la Fox, és vera, clar.
Clar, i quan t'he dit el de Hulu...
Sí, així es ventallen més gros, clar.
Hulu té sèries fortetes, és a dir, poden tenir la part de... A veure, jo, personalment, jo no. Ara, si estigués casat i tingués dos nens...
Clar.
Ja està, ja ho tens. Per què vols Netflix? Per què vols Touch? Aquí ho tens tot, en teoria.
Clar.
També una mica a veure com serà l'oferta pels adults, però jo clar, en principi dius, ui, estarà una mica coix. Ves a saber com, a veure què ofereixen. I el que dèiem la setmana passada, fa 15 dies... Per què és dolenta la unificació de les grans mitjans d'entreteniment? Perquè impossibilita la diversificació de diferents maneres d'entreteniment, la creativitat. En teoria baixa, quan ets una companyia petita, a quan et compren un gegant d'aquests, la creativitat no és la mateixa, això està claríssim, perquè hi ha una línia editorial, la de Disney està molt marcada, però les altres majors està bastant menys marcada, però està marcada.
Està marcada, és clar.
Bueno, l'entreteniment per tota la família. Actualment Disney és una màquina de fer diners, i punt. Trobo que no hi ha creativitat, no com al principi, que feien obres mestres i no feien segones, terceres, quartes parts.
Exacte.
No hi ha cap intenció d'explotar la creativitat, només fer diners. L'exemple seria que la previsió d'estrenes d'aquí uns anys són rebuts, terceres, quartes parts. També faran noves pel·lícules, sí.
Però
tenen l'èxit assegurat amb aquestes segones i terceres. Mira, Avatar està previst... Avatar 2, 3, sí. 4 i 5. Indiana Jones, 5.
Indiana Jones.
O és a la història feta per Spielberg, que jo trobo una salvatjada, però bueno,
sí,
ja aquí ho deixo,
sí,
per
sí,
aquesta
sí,
companyia.
Sí, sí.
Aquest any s'ha estrenat el remake del Rei León i Dumbo, amb bastant d'èxit,
sí,
cosa que a mi em posa bastant trist perquè la gran rei... Hola?
Hola?
Ai, perdona, havia
No, 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 digues.
Em sents bé?
Sí, perfectament. I tu? Me sents
vale,
bé?
Vale, sí, també. Doncs mira, deia que el Rei León fet amb personatges més o menys reals, pues a mi no té la gràcia que tenia la primera, vale?
Clar.
També s'ha anunciat un remake de Solo en Casa, de la Fox, que se l'han quedat. Tu imagina't els remakes que poden fer de la Fox. El que t'he dit abans, creativitat, zero. Si aquest gegant segueix comprant, doncs la creativitat en aquesta companyia haurà desaparegut del tot.
És que és el que està passant.
Però compte, també s'ha de pensar que ara són els dolents de la pel·lícula, però podia haver passat perfectament que la Universal hagués començat a comprar i serien ells els dolents, m'entens?
Clar.
És a dir, no és perquè sigui Disney, sinó perquè, bueno, és qui ha guanyat més.
És qui ha guanyat més, exacte.
Exacte. O sigui, no és que hi hagi bons i dolents, sinó que, bueno, és el que hi ha.
Sí, és així.
No sé com anem de temps, però...
Com anem de temps? Anem bé, diu. 10 minuts encara tenim. Va bé.
Vale. Ja volia canviar una mica, bueno, no sé què et sembla tot això, però jo em sembla que espero que parin aquí de comprar i comprar, perquè, clar, és que, ja et dic, la creativitat i les coses noves i diferents estan perdudes amb aquest tipus de companyies.
Jo m'apareix que s'estan ficant dins un niu de corps que acabaran, que se trauran els ulls entre tots, com sigues quin així, perquè troc que la vaca ara té molta llet, però quan te'n comenci a faltar llet, què passarà? És dir... ara està bé perquè tots tiren cap, però arribarà un moment en què se tindran que repartir-ho tot. Jo, des del meu punt de vista. No ho veus així?
Sí, jo crec que també. Ara, mira, ara mateix també la notícia que t'anava a comentar és el llançament de la nova plataforma d'Apple.
D'Apple.
Apple TV Plus, que serà l'1 de novembre d'aquest any per només 4,99 euros. Que dius, ostres, més baix? Sí. Però clar, és que només estrenen 5 sèries. Aleshores, clar, dius, barata no.
Clar,
5 sèries per 4 euros, però clar, espera't que faran l'any que ve.
Clar.
Cauran, jo crec que han de caure. És a dir, no hi haurà per tot.
És que començaran.
Ara, jo crec que quan s'estrenen Disney, em temo que, o que serà otro bombazo.
Sí, clar.
O igual serà un bombazo i després anirà caient de mica en mica, però hi ha bastanta expectació amb respecte,
mira,
a Disney.
Mira, vols que te digui la veritat? Mira, m'importa molt poc que caiguin.
Jo no la tindré, jo no l'agafaré.
Ho dic ben en sèrio, el que me preocupa realment és la falta de creativitat simplement per els dobbers i tot gira el mateix. I dius... I, a més, l'avarícia que tenen de voler, i ara jo vull equiparar això, jo vull equiparar l'altre, i que se fotis de vora, no? I el que me preocupa realment és la falta de creativitat, la falta de que mos estan donant remakes i Marvels, i mos estan donant segones parts, terceres, quartes i 60 parts, que dius...
Sí,
està fent molt de
mal. El que passa és que hi ha una sortida en algunes plataformes tipus Filmin, que estrenen coses, estrenen Leones de Venècia, estrenen pel·lículetes indies que no tenen sortida als grans circuits.
Clar.
Hi ha sortida, petita, però hi ha sortida. És a dir, hi ha plataformes que acullen el cinema independent.
Sí, ara comença.
Jo ho vaig comentar aquí, em sembla que vaig agafar Filmin i el provaré un parell de mesos, ja porto 4. Perquè descobreixo coses que no havia vist mai i que d'altra manera no podria anar-hi al cinema a veure-ho. Jo crec que una mica la sortida està per aquí.
Clar.
És a dir, hi haurà creativitat, sí, mira, però serà en petits, en petit comitè.
Mira, Antonio, està passant el mateix que fa en els anys 60, que va començar la televisió, que va començar una sèrie de coses. I se va com a monopolitzar moltes grans productores i varen començar el cine independent perquè Europa també es pitjava. I jo suposo que se torna a repetir cicle, però han arribat en el punt que antigament hi havia més o manco creativitat, més o manco, tampoc se passava,
sí.
I sobretot en aquells anys, però és que ara han arribat a que, escolta, això vendrà, més igual si és bo o si és dolent, sabent. I això és el mal que està fent.
La qüestió és que sigui un èxit de taquilla i...
Exacte. Li és igual la qualitat, li és igual les bones interpretacions, li és igual els bons guions, li és igual tot. L'únic que volen és la pasta i ja està. I això és el que van. I clar, i això arribarà a fer un tro. I realment, les independents, que són les petitones, aniran escalant a poc a poc, i m'imagino que mentre s'aniran aprofitant de mentre s'estan caient qualcuna grossa. Supòs que això acabarà així.
Sí, no? Sí, de moment aguanten, és a dir, ja et dic, aquesta plataforma cuida molt el cinema francès, cinema espanyol, hi ha totes les directores catalanes que han tingut un èxit i que estan fent segones pel·lícules, ja tenen expectació una mica,
sí,
tenen allà les seves primeres pel·lícules, m'entens? És a dir, això, jo, però clar... Penses, només hi ha aquesta sortida? Doncs pues sí, de moment sí, perquè clar, ara mateix la cartellera està copada per el Rambo 4 aquest.
Exacte.
I el Joker, The Joker, que també igual és bona.
Alerta en Joker,
però que quedarà tot arreu.
Demà xerraré d'ella. Demà en els bons dies de matí xerraré d'ella, que cada divendres xerra els estrenes. I alerta amb aquesta pel·lícula que m'ha sorprès.
Jo bé. Tinc ganes de veure-la, eh?
Sí, és molt... Bé, demà xerraré d'ella i el més probable és que el pròxim programa faré un programa de Montella, així com ho havia fet de Dors, perquè m'ha sorprès moltíssim aquesta pel·lícula i ja explicaré per què.
Sí. És una mica l'anticinema d'herois, una mica.
Totalment.
O el cinema d'herois donant-li la volta o...
I Mansi se comença a obrir un pot de dir, escolta, ja està bé de fer fents... Inclús he llegit crítiques que la comparen amb Taxi Driver.
Collons, ai.
Sí, exacte, tu ho has dit, eh? Tu ho has dit, així és. Que la comparin amb Taxi Driver, dius. No s'exagerat, eh? No s'exagerat. La interpretació de Joaquin Phoenix és increïble. Bé, igual mos estem ara derbiant del tema. Perquè vull fer un programa perquè tot que se mereix, perquè m'ha sorprès moltíssim aquesta pel·lícula.
És que Joaquin Phoenix jo el vaig veure a Her, no sé si has vist aquesta pel·lícula.
Sí.
I està sensacional.
Sí. I no només és això, però no ho sé, de la manera que està enfocada la pel·lícula, i mira que jo m'ho he sentit dir per activa i per passiva que pel·lícules de Marvel i de superherois i tal són infumables, però aquesta menys s'hi romp un poc els esquemes i comença una altra vegada a arrencar un poc de bon cinema aprofitant aquest tema. És igual, però que s'aprofiti un poc. I mira que el director tampoc és... Tela. Aquest és el director del Resacón de Las Vegas i...
Resacón, sí, sí,
tercera,
sí, sí.
Tercera, quarta i quinta part, que dius, joder, però a menys...
Home, a veure,
sí...
perquè després pensis que no hi pot haver-hi bona carrera després
ja
de 3 o 4
parides. Clar. Que el director, dius... l'historial que té tampoc és per... Però bé, és una pel·lícula bastant sorprenent. Qualque cosa has d'afegir? Nos queden 2 minutets.
Mira... tornem a les sèries, que no hem parlat de sèries. Els Emmys que es van donar
sí,
fa dues setmanes.
Sí, sí.
Voldria destacar Phoebe Waller-Bridge, que jo hauré parlat la passada temporada com 15 vegades.
Sí.
Va guanyar 3 Emmys. Millor actriu de comèdia, sí, millor guió i millor direcció de comèdia. Per la seva Fleabag, que també vam comentar i recomanar. Només ho deixo constància perquè jo vaig ser bastant pesat en el seu moment... I ara, pues, bueno, ja us ho vaig dir al dia, al seu dia, però aquesta és la dona de moda, tal com a creadora, està al guió de la nova James Bond.
Sí.
I és un nom bastant a considerar i recomanar una sèrie que és fabulosa. Ja està.
Pues és molt bé.
La setmana que ve tornaré a les sèries.
Clar que sí. La setmana que ve hem de tornar a que faci tònica una altra vegada. Com sempre, ha estat superinteressant xerrar amb tu, com cada setmana.
Gràcies a vosaltres, com sempre, molt bé.
I de fins la setmana que ve, Antonio.
Vinga, que vagi bé.
Igualment. I nosaltres ja, en Jim Morrison mos està donant pas a que acabi el programa, a que vegeu una altra vegada bon cinema. Demà vos esperen el bon dia per xerrar de ses estrenes de setmana, com cada divendres. I me pare que ja no me queda dir res més que despedir-me fins la setmana que ve. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end.